Fins aquí les notícies de les 10 del dematí d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Arrencam també aquesta segona hora de programa aquí a la gran vida i amb molt de temes encara arribarem fins a les 11. I ara molt anem a Menorca.
Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
I és que Menorca també celebra Sant Antoni i Ciutadella concentra avui matí la majoria dels actes més rellevants de la Diada del Poble de Menorca. I el municipi de Ponent recreen l'entrada de les tropes cristianes a Ciutadella, que és el darrer poble de l'illa, a caure sota el control de la corona catalana-aragonosa. Ja ho diré bé, catalana-aragonesa. Na Clara i Mamí en té més detalls. Clara, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui, dia de Sant Antoni, molt d'anys a tots els Tonis, Antònies, Antonis. És una meravella passejar per tots els pobles de Menorca perquè un any més se celebra multitud d'actes culturals després de la vigília nit de Sant Antoni, on les fogueres i la sobrassada torrada van ser els protagonistes de les trobades populars a tots els pobles de la nostra illa. La tradició i la unió del poble de Menorca perdura i aquesta festa demostra la unió d'un poble que ha aconseguit grans fites. Menorca celebra la diada del seu poble, el poble de Menorca, i es tracta d'un doble esdeveniment. Per una banda, la festa religiosa del patró de Menorca, Sant Antoni Abat, i per altra, la incorporació de Menorca a la corona catalana-aragonesa amb la victòria de les tropes d'Alfons III d'Aragó l'any 1287, posant fi al domini àrab de l'illa. Som en aquests moments en directe des de la plaça davant del geriàtric de Ciutadella, on hi ha ambient en el mercat de Sant Antoni, de dàtils, taronges i garbellons, i m'acompanya Esbala del municipi. Llorenç, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, encantat de ser aquí. Molt bon dia, molt bon Sant Antoni a tots els menorquins i també felicitar un bon Sant Antoni arreu de totes les illes balears.
Llorenç Ferrer Bala, de Ciutadella, en aquest inici de dia que ve carregat de molts actes. Ahir es va viure l'acte institucional en el Teatre d'Esborn de Ciutadella amb aquest pregó, amb l'historiador i arxiver municipal Marc Pellicer, per posar un poc en context del que es commemora avui Sant Antoni a la ciutat de Ponent.
Exacte. Marc Pellicer ahir el que va fer va ser un relat cronològic de tots els fets que no ha ocorregut arran de, com molt bé has dit, Clara, arran de la reconquesta de Menorca per la corona aragonesa l'any 1287. Va fer un repàs a través de segles. I jo crec que és un repàs que va servir especialment per poder conèixer més en detall i per poder fer una radiografia de tot el que està passant.
Idò, són tres elements molt importants que es commemoren avui: Sant Antoni, sa missa, sa processó i el mercat de Sant Antoni, aquest mercat on ens hem citat avui matí abans que comenci tota sa gent de Desbala, on és el mercat tradicional de dàtils, taronges i garbellons. Garbellons ja no perquè estan prohibits, però dàtils i taronges els trobam cada any.
Exacte, cada any. Les tradicions, és a dir, l'evolució de la nostra societat fa que a vegades ens vaguem d'adaptar a les tradicions. Els garbellons són un element protegit, un temps hi érem, jo me record quan era petitó que evidentment hi havia garbellons, però dàtils i taronges simbolitzen un poc totes les penúries que va passar a Sant Antoni i que en el desert Sant Antoni es va alimentar principalment, sempre ha estat un conte, una llegenda, bueno, sempre ha estat un poc el que he sentit de petit, i crec que és important que puguem respectar, conservar les tradicions i preservar-les.
Unes tradicions que també en aquest mercat de dàtils i taronges s'han vist enguany modificades, perquè sempre tradicionalment s'ha fet la rifa d'un porc i el porc sempre estava aquí a la plaça, i enguany aquesta tradició s'ha transformat.
Exacte. Bueno, l'any passat ja van començar innovant, perquè l'any passat el que teníem era una pantalla. El porc sempre ha estat, està, diguéssim, a les instal·lacions nostres d'Espinaret, un casal de colònies que és propietat de l'Ajuntament de Ciutadella, i el porc el teníem allà, i aquí teníem imatges de com en llibertat funciona. La llei de benestar animal és una altra llei que mos du la nostra evolució de la societat. Per tant, ens hem d'adaptar. I d'acord amb tota la gerència de l'hospital, amb tots els usuaris i tots els familiars, consensuat, van decidir que el que havien de rifar eren unes porquetjades. I, evidentment, ja donem el porc. Però la idea, la tradició i l'origen de tot segueix ben viu.
I d'hora ens ho contaran justament els protagonistes d'aquí del geriàtric, i tenim la rifa per poder comprar i importar-nos també un nombre, a veure si mos toca aquesta experiència que se sorteja enguany, com era habitual amb els pagesos, amb les porquetjades. Què més passarà? Parla l'agenda avui. De moment som en el mercat, ara ratllarem els qui són els protagonistes, però processó, primer la missa de Sant Antoni, després la processó dels Tres Tocs.
Exacte. Ara el que fem és, ens trobem tots a l'Ajuntament, i totes les autoritats es dirigirem amb comitiva cap a la catedral. A la catedral a les 11 es farà la missa, que fem tradicional cap d'any, i després es fa una processó, un recorregut pels carrers principals de Ciutadella, passant per el carrer Sant Antoni especialment, i aquesta processó és cívic-religiosa. Hi ha tots els estaments de l'Iglésia, però hi ha també tots els estaments socials. I després d'aquesta processó, normalment solem acabar... I després, paral·lelament, hi ha Can Mercat, que, com molt bé has dit, que és un mercat tradicional, és un mercat que fa anys que es celebra, i després tot l'Ajuntament ve aquí i sol, i des de geriàtric municipal ens han fet un brou. Ens han fet un brou que compartim amb tots els usuaris, residents i totes les autoritats que venen convidades.
Ben bo serà amb aquest fred habitual que fa per Sant Antoni. També és habitual que hi hagin aquelles previsions de pluja, però també és habitual que Sant Antoni mos acompanyi, que sempre se celebra la processó. Si plogués, es faria dins la catedral, com marquen els protocols.
Exacte, està tot previst que si que hi ha hagut qualque any que ha més que plegut, ha diluviat, i s'ha fet dins, està previst fer-la dins la catedral. Però creiem que avui, vistes les previsions, tot transcorrerà amb normalitat absoluta.
Aguantarà Sant Antoni, sempre fa acte de presència, i segur que es pot celebrar i commemorar tot com és habitual a Sant Antoni a Ciutadella. Tenim ja també, i supos que ja ha arribat, la presidenta del govern balear, que també va confirmar, Ana Marga Provenç, la seva assistència en els actes.
Sí, supos que sí, ara han quedat, com he dit, a les 10 i mitja, una mitja horeta abans de lo que és la missa, i ens trobarem totes les autoritats. Ara mateix em dirigiré cap allà.
Idò, cap allà. Moltes gràcies i bon Sant Antoni, val-la.
Gràcies, bon Sant Antoni. Només afegir un darrer apunt, com van comentar ahir a l'acte institucional, que Sant Antoni és més que una festa. És un moment per recordar la nostra identitat, per saber qui som, d'on venim i com ens hem construït com a poble. I això és important a Menorca, però és important a Mallorca, és important a Eivissa i a Formentera, i a moltes parts. Per tant, molt bona diada de Sant Antoni a tots els balears.
Gràcies, igualment, Val·la. I en aquesta diada, un dels tres elements importants de la festa de procedència pagesa és el tradicional mercat de dàtils i taronges que s'està celebrant avui matí. Antigament la gent del camp acudia a aquesta plaça on som ara, a primera hora del matí, s'instal·lava davall les voltes de l'antic hospital municipal, construït sobre els fonaments d'un vell convent d'antonians. S'oferien als assistents taronges, dàtils i garbaons, el fruit amb què, segons la tradició, s'alimentava Sant Antoni durant els seus períodes de penitència al desert. Ens acompanya en Jaume. Jaume Taltavull, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia i bon Sant Antoni a tothom.
Bon Sant Antoni. En Jaume és membre de l'Associació de Familiars dels Residents del Geriàtric Municipal de Ciutadella, i aquí estàs venent dàtils.
Estem col·laborant, venguent un pot de cosa. Bueno, per els doblers són per els usuaris d'aquí. Ens en pararem, sí.
I de tots els familiars, que avui, dia de festa pels familiars i per tots els residents de geriàtric.
Sí, tant com sí, ja ho trob.
Els veiem per aquí també, que surten a fer una volteta.
Estan sortint, i bueno, és un dia de festa, perquè aquí a Sant Antoni és patronat, a vos, sí.
Idò, tenim dàtils i els donatius solidaris, tenim dàtils i tenim també nombres per la rifa de Sant Antoni.
Sí, sí, perquè clar, és replegar un doblers per aquesta associació que ho destinem a activitats pels usuaris.
I tenim taronges ben bones i ben fresques.
Aquestes les tenim de decoració. Enguany no m'ho n'han duites per vendre. Però venem els dàtils i la rifa d'esport, que enguany es faran porquetjades dins el mes de febrer amb els alumnes del Maria Àngels Cardona, de cuina, i farem una festa, els usuaris hi participaran, i convidarem els qui tregui el bitllet, i s'endurà la meitat de les porquetjades, l'altra meitat quedarà per residents.
I dona Marina Olivella, gerent del Patronat Municipal de Ciutadella, com estàs? Bon Sant Antoni!
Molt bé, moltes gràcies.
Bueno, quina festa avui, com és habitual. Residents, imagino que des d'ahir estan celebrant Sant Antoni i que tenen ganes de gaudir d'aquesta festa i d'aquesta tradició d'escamp, d'aquests dàtils, i enguany amb aquesta novetat, no?, de la rifa.
Sí, la veritat és que els usuaris, és una festa que viuen amb molta il·lusió, i la novetat de les rifes, li vam donar una volta i bueno, creiem que ha quedat com un projecte molt xulo, amb què farem xarxa, farem comunitat també amb alumnes del Cardona, farem una festa participativa dels usuaris i això, anem a l'arrel del que era la festa de Sant Antoni, que, en la qual es destinava un port per beneficència pels usuaris, i ara recuperem aquestes arrels en què la meitat del port quedarà pels usuaris.
I del com es feia antes, no?, que quan es menjava carn era quan hi havia dia de porquetjada.
Exacte.
I quedarà, la meitat del premi serà dels embotits per la persona que guanyi la rifa de Sant Antoni, que ja no s'endú aquest port per cuidar de la llei de benestar animal, que ja s'ha transformat aquesta tradició, i el que s'emportarà ja és l'embotit per poder-lo gaudir a casa.
Exacte, l'embotit i un solomillo. Sí, sí, ho has explicat molt bé.
Idò, fantàstic. Fins quina hora esteu?
Estarem fins les dues. Tenim fins les dues.
I teniu un llibre, també.
Exacte, tenim un llibre que es diu La Nova Edat. És un llibre que va fent Marga Marit, que és una il·lustradora de Mallorca, que va venir a fer un any una experiència immersiva per conèixer el patronat i poder fer un relat il·lustrat del que és ingressar en un geriàtric i la vida dins d'un geriàtric centrat en el nostre geriàtric municipal, que té molta història.
I d'aquesta història també la tenim aquí, La Nova Edat i la història i la vida del geriàtric. Avui quin ambientàs. Gràcies.
Gràcies a tu.
Ambientàs que tenim aquí de senyors i senyores que van comprant. Què ha comprat aquest senyor? Van, bon dia. Què ha comprat? Què compra?
Dàtils.
Sí. Bé està.
De moment.
De moment.
Anxòs per allà i més tard ja anem a dur un poc més de cosa.
Molt bé. I vosaltres com passau el dia de Sant Antoni?
Bé, normal.
Aniran a la missa, a la processó.
Missa, jo no soc de missa, però bueno.
Vostè més de dàtils.
Sí, sí.
Bé està. I quants en compra de paperines?
Ara, un parell.
Un parell, a 3 euros. Sense pinyol o amb pinyol? Ah, sí, que són més grosses. Sí. N'hi ha de tots els preus, per aquí.
I de varietat.
Clar que sí.
De triar.
La gent ha de poder triar. Va amb aquest senyor, si se m'atraca, vine cap aquí, que no, si no, no ripen el micròfon. Com està?
Bon dia.
Bon dia, d'on venen vostès?
Nosaltres som d'aquí, a Ciutadella, sí.
A Ciutadella, venent dàtils?
Sí, venent dàtils, que això ho van començar per dir ja fa 40 anys i la gent li agrada molt la tradició de comprar dàtils, taronges i garbons. El que passa és que els garbons es van protegir i ja no es venen. Però aquell temps es venia amb garbons.
I avui és dàtils i taronges i un ambientàs que hi ha aquí en el geriàtric.
Sí, hi ha molt d'ambient. Quan acaba el professor hi ha molta gent que ve a visitar el mercat tradicional, que sols el mercat tradicional de Sant Antoni, i aquí, ja t'ho dic, amb els anys anant vinguent, perquè la gent ho demana.
Idò, moltíssimes gràcies i bon Sant Antoni.
Ale, gràcies a vosaltres.
D'aquí una estona vindré a comprar uns nombres per la rifa, vam, si mos toquen aquests embotits, que sí, diu que sa senyora. Ja vam, per aquí tenim tota sa part dels més joves. D'on venen aquests al·lots?
No, són de Sant Miquel.
De Sant Miquel, i veneu taronges.
Sí, taronges i dàtils.
I dàtils també.
Sí.
I això, amb quin objectiu vam?
Nosaltres recordàvem els euros per anar de peregrinatge a Santiago.
Fantàstic, no?
Sí.
La primera vegada que munteu en el mercat de dàtils, hola.
Hola, nosaltres sí.
I què tal l'experiència?
Molt bé, estan aquí molt bé, de moment.
A quant els teniu, les taronges, com les veneu? A quilos?
A un quilo.
Abam, què diu? Que sa mamà? Una mamà? No. Una mestra?
No, jo som monitora...
Monitora.
...del Club Jove, que són ells. Encara que ells és el primer any que venen a vendre dàtils, Sant Miquel és el tercer, perquè ja hi va haver un altre grup que, amb el mateix propòsit d'anar a Santiago, van venir aquí a vendre dàtils i taronges.
Fantàstic, i això funciona, no? Perquè es deuen fer bons doblarets per anar a Santiago.
Sí, això funciona. Si no plou, funciona.
I si plou, no passa res, perquè estem sota cobro.
Sí.
O no? Després de la processó vindrà molta gent, ja ho sabeu?
Sí, sí, sí.
Esteu preparades?
No, nosaltres no hi serem, hi haurà unes altres persones que també venen a Santiago. I, no.
I és primera vegada que anireu a Santiago, totes?
Nosaltres sí, totes sí.
Està, ho caminareu bé, eh?
Sí.
Sí? Preparades?
Haurem de practicar.
Practicar, fantàstic, camí de cavalls.
Sí.
Fantàstic, moltes gràcies, bon Sant Antoni. I per aquí seguim amb els joves i tenim també una parada que n'hi ha de joves per aquí. Com esteu?
Molt bé.
Bon dia, d'on veniu, valtros?
De la Consolació.
De Consolació, i també teniu dàtils i què més?
Tenim dàtils i llimones, i les llimones les venem 3 per 1 euro, i els dàtils 200 grams per 3 euros.
Fantàstic. I per on són els doblers que aconseguiu avui?
Per el viatge de final de curs de quart d'ESO, que anirem en els Pirineus.
Fantàstic, no? I què tal l'experiència? Com estan per aquí? Hola.
Hola, pues... De moment, pues, anant venguent i ens ho estem passant bé perquè anem xerrant amb la gent i estem aprenent a vendre coses noves.
Bueno, escolta'm, una meravella això d'estar en el geriàtric i tenir contacte amb els majors de Ciutadella, amb altres que sou tan joves. És un intercanvi fantàstic, no?, de generacions.
Sí, estem tot el temps xerrant amb la gent i podem com socialitzar més amb ells i aprendre un poc més sobre la seva vida.
Fantàstic, i ja us han comprat molt o no?
Sí, ha vingut alguna persona, però com encara és el principi, encara no està vinguent tanta gent.
Fantàstic, idò, fins les dues, oportunitat de poder venir aquí en el mercat de dàtils i taronges per emportar-se una paperina, un nombre de sarrifa i aquest ambient meravellós que hi ha de bé, gent gran, gent jove, gent del geriàtric. Hi ha un ambientàs per aquí i tots els actes que seguiran avui, dia de Sant Antoni. Aniré connectant amb IB3 Ràdio per tal de donar tots els detalls de la processó i de la processó d'estrès Tocs.
Clara, m'ha encantat. Quanta gent que s'ha agafat, quanta gent que ha pogut parlar en directe i quina meravella sentir l'ambient d'una fira allà també a Menorca. No te volia ni tear, o sigui que podries haver estat tot durant una hora més i nosaltres encantats d'escoltar-te. Moltes gràcies,
ja
Clara.
Ja t'ho dic jo, que hi ha tanta de gent amb ganes de fer festa i de commemorar Sant Antoni i de gaudir d'aquesta diada del poble de Menorca, que sí, sí, aquí tenim ambient per tot el dia, Juanmi.
I espero que tu també tinguis el teu moment.
I tant, ferrada. Que tindré. Gràcies. Fins d'aquí una estona. Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és actualitat.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La Gran Vida.
10 i 23, estàvem amb vosaltres fins a les 11 del matí. I entre festa i festa hem de parlar d'un tema també que preocupa. I és un tema que podríem dir que és endèmic i que de tant en tant hem de reconèixer, recordar i també valorar perquè és necessari. Mireu, parlant amb el doctor Miquel Aguiló, farmacèutic i expert en tabaquisme, perquè volem aclarir dubtes molt habituals sobre el consum de tabac i altres substàncies. Ja sabeu que un dels propòsits d'aquest mes de gener, i normalment quan comença l'any, ens volem apuntar a un gimnàs, començar a fer ioga, començar a fer un curs, aprendre un idioma, viatjar, canviar de feina... no sé, mil de coses, i a vegades també fins i tot deixar de fumar. Però què passa? Que entre festa i festa un cigarret no passa res, no passa res per un dia, no passa res per una caladeta, no passa res, parlant dels fumadors socials. I per aquí començarem. Miquel Aguiló, doctor i farmacèutic expert en tabaquisme, com estàs?
Hola, bon dia, Fammi. Encantat d'estar amb vosaltres una altra vegada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres i anem a xerrar de què entenem exactament per un fumador social.
Mira, aquest és un tema interessant perquè és el que es coneix com a fumador intermitent, que només fuma en determinades ocasions. No? Sol començar més tard que els fumadors diaris, per qüestions socials, no? Fonamentalment. Ells es pensen que no són addictes i són un viatge important quan es fan enquestes d'implantació. Ells, quan se'ls demana... contesten que no fumen, que no són fumadors. Per tenen baixa percepció de risc. Clar, no oblidem que el tabaquisme és un trastorn addictiu i les addiccions es presenten de moltes formes diferents i de diferents graus. En tot cas, la probabilitat de tenir problemes respiratoris, cardiovasculars o càncer, fins i tot, són similars als del fumador diari, ja que no hi ha un nivell segur de consum de tabac.
Per tant, tornem a recordar que fumar manco no vol dir que sigui menys perjudicial?
Exacte. Amb les dades que tenim actualment, doncs mira, per exemple, només fumar un cigaret al dia ja tens la meitat del risc cardiovascular de fumar 20, menys de 5 al dia en un any ja se pot perdre la mateixa funció pulmonar que fumant 30 al dia durant 9 mesos. Vull dir, les dades que tenim ja no es planteja mai el reduir, sinó el deixar de fumar. Mm-hmm.
Una persona que enguany ha decidit deixar de fumar, però ara per Sant Antoni, per Sant Sebastià, durant les festes de Nadal, agafa un cigarret. Aquest fet pot generar dependència, encara que només es fumi de manera esporàdica?
Mira, el que comentàvem, les addiccions no són complexes i l'addicció al tabac pues, també. Hi ha persones que genèticament no arriben a ser mai realment addictes. Jo, per exemple, jo record que jo quan jo estudiava la carrera, tothom fumava, el metge fumava, tothom fumava, no? Però no me vaig arribar a fer addicte. Mm. I sí que és cert que jo he tingut pacients que fumen pues, en circumstàncies, és a dir, pues, si van de viatge no fumen, després quan tornen a la feina segueixen fumant, gent que se queda embarassada i deixa de fumar i després segueix fumant. En tot cas, això no ha de confondre en el terapeuta en tabaquisme i adaptant, com sempre fem, el tractament en el patró del fumador, són fumadors que es tracten com els altres. Mm.
Quins riscos té un fumador social que sovint, com deia en el principi, no percep?
Perdona?
Quins riscos té un fumador social que normalment no percep? Aquesta sensació de jo fumo un cigarro, no passa res. Perquè se diu molt, és que no és el mateix fumar dos paquets que fumar-ne dos. Perquè no hi ha tanta diferència en quantitat si te fumes un paquet que si te fumes tres. Perquè mos ha de perjudicar igual, que és el que mos passa dins el cos.
Exacte, doncs realment no es pot donar una explicació directa, però s'ha vist amb l'evidència científica, que les probabilitats de tenir problemes respiratoris, cardiovasculars o neoplàcies, doncs són similars als del fumador diari. O sigui, això s'ha vist amb l'evidència científica i amb l'evolució amb els anys. No es pot donar una explicació concreta, però el mal que es produeix no és progressiu, o sigui, no és que fumar 20 sigui el doble de dolent que fumar 10. És pràcticament el mateix.
Hem parlat també de vapejadors, però avui vull tocar un altre tema, i és un altre perfil de fumador. Parlam, tot i que sigui il·legal, parlam de el fumador de cànnabis. No perquè sigui il·legal, és una cosa que no existeix. Per tant, la pregunta seria, molta gent considera que el cànnabis, la Maria, l'anomenada Maria, és menys nociu que el tabac. Fins a quin punt és això cert i quina diferència hi ha en el consum de tabac? No parlant de xerrant d'un porro, val? Un porro que té la mescla de tabac i el cànnabis. Però en aquest cas, quan es tracta només de cànnabis, què és el que passa?
Mira, el primer que s'ha de dir és que hi ha diverses formes de fumar el cànnabis o marihuana, no? Combinat amb tabac, que és la més freqüent, amb fulls de tabac en lloc de paper de liar, el que es diu blunt, també tot sol, sense tabac, i inclús vaporitzat amb cigarrets electrònics o amb narguiles, amb pipes d'aigua. No? Hi ha moltes, hi ha diverses formes de consumir-ho. I no és inofensiu. O sigui, la Classificació Internacional de Malalties, la CIE-11, identifica el cànnabis amb el punt 6C41 com a trastorn per consum de cànnabis. O sigui, es considera un trastorn addictiu. Clar, subestimen els seus efectes per la salut perquè, com que està legalitzat a diversos països i en altres s'utilitza de forma medicinal, però, clar, no es pot confondre això. O sigui, el que s'utilitza de forma medicinal no conté, o pràcticament no conté el cannabinoid i THC, procedeix de cultius controlats i s'elabora per serveis de farmàcia als hospitals. No? Però, clar, el cannabis normalment té el delta-9 tetrahidrocannabinol, que és el principal component psicoactiu del seu fum, però bé, hi ha diverses més substàncies, no? I té efectes pues, molt negatius a l'organisme. Mira, el que se manifesta més aviat és la irritació bronquial, està fortament associat a bronquitis crònica, a major susceptibilitat a infeccions respiratòries, inclús en persones que tenen una immunitat baixa, pues, l'aspergilosi pulmonar està molt identificada. Primer té un efecte broncodilatador, sembla que vagi més bé, però s'ha vist que dificulta el control de l'asma, no? Se pot produir pneumotores, pneumonitis per hipersensibilitat. No està associat a l'EPOC, però sí amb càncer de pulmó. I després hi ha els problemes d'afectació cerebral, afectació de la memòria a curt plaç i a llarg plaç pues, altres patologies de tipus psicosi, esquizofrènia, que tot això pues, està ben descrit, no? O sigui, no és algo inofensiu.
El cannabis afecta a la memòria a llarg plaç?
Afecta la memòria a mig plaç.
A mig plaç.
A mig plaç, podríem dir. Però, clar, totes aquestes coses, també com parlàvem del tabac, no? és molt personalitzat. Cada persona, inclús per la seva consideració genètica, per la forma d'utilitzar aquests productes, per el seu entorn, les variacions són importants. I, clar, el tractament d'aquests pacients pues, es fa, com pel tema del tabaquisme, pues, es fa de manera molt personalitzada. Quan és combinat amb el tabac, que és la major part dels casos, doncs es tracta com tractar amb un pacient fumador, amb tractament farmacològic i tractament cognitiu-conductual. Jo n'he tingut diversos i bueno, els resultats estan molt bons. I quan és tot sol, no hi ha fàrmacs pel seu tractament. Sí que tenim fàrmacs per tractar el tabaquisme, que tenen evidència científica, que funcionen molt bé, 3 mesos i s'acaba el tractament. No hi ha un fàrmac específic per tractar l'addicció al cànnabis. Es basa principalment en tractament cognitiu-conductual i en suport psiquiàtric i psicològic.
Anem a parlar també de mites del tabaquisme. I un dels mites més estesos és que deixar de fumar engreixa. Què hi ha de cert en aquesta afirmació?
Mira, sí que és cert que si es deixa fumar pel teu compte és fàcil engreixar perquè el tabac té un efecte anorexigen. Després, clar, com que estàs molt nerviós perquè tens un síndrome d'abstinència, pues, tendeixes a menjar i, clar, no menjaràs verdura, menjaràs un dònuts, no? i l'ansietat pues, també. Ara, quan es fa un tractament ben fet amb un terapeuta adequat i de forma correcta, normalment els pacients no engreixen. Mm-hmm. No hi ha aquesta sensació, no hi ha aquest neguit del síndrome d'abstinència i es pot controlar bastant bé.
Tothom té per mà que, i ho xerra, no? Un sopar, un dinar, entre amics, no? Jo m'he engreixat 10 quilos, m'he engreixat 5 quilos. Per què? Perquè vaig deixar de fumar. Aquesta ansietat és clau, no? Arribar a deixar de fumar sense tenir tanta ansietat. I per això s'ha de fer un seguiment.
Clar, si es fa el tractament ben fet, no hi ha ansietat, perquè clar, el tractament controla el síndrome d'abstinència. I, a més, com que, com sempre, que fem tractament farmacològic i tractament psicològic i tractament cognitiu-conductual, pues, vas de la mà del pacient amb tots els seguiments i realment, jo ja t'he dit, amb els 500 i pico de pacients que he tractat, pues, en fi, si han engreixat un quilet, després amb una mica de control ja està. També hi ha una altra qüestió, que també, com que el tabac anestesia tot el tracte respiratori, no tens olfacte, no tens gust, no? Llavors, quan deixes de fumar, passes molt més gust de menjar, per tant, has d'anar més alerta. No? I això és una cosa que avisam quan parlam del tractament psicològic del tabaquisme.
Anem amb un segon mite o fals mite del tabaquisme. Canviar el tabac tradicional per vapejadors o cigarrets electrònics és una bona solució?
En absolut. O sigui, això radicalment 100% no. 100% no. I t'ho diré d'una forma molt senzilla. No hem de canviar una dependència per una altra. Si tu te vols suïcidar i tirar d'un cinquè pis, no te diré tira't d'un segon. Te diré no te tiris. No? Això està clar. A més, tu pensa que aquests productes, que duen realment poc temps a la circulació, ara ja sabem els efectes secundaris que tenen. Ja hem vist problemes respiratoris importants, el que es diu pulmó en palomites de maïs. Hem vist l'Evali, que és una patologia ja associada. El grup espanyol de càncer de pulmó ja te diu que en 15 anys veurem càncer de pulmó derivat d'aquests productes. No és una solució en absolut i és una vergonya que inclús alguns professionals i científics recolzin aquesta solució com una reducció de risc. La reducció de risc és un concepte de salut pública que no se'l pot apropiar i se'l vol apropiar a la indústria tabacalera. I, a més, la gent ha de saber que aquests productes els fabrica la pròpia indústria tabacalera. I és el seu gran negoci i és el seu objectiu, el target actual, no? Entrar en els joves, que ja comencen, doncs mira, te diré que les dades que tenim, que els nins de 12 anys, el 14,5% ja han provat alguna vegada un cigaret electrònic, el 31,4% dels nins de 13 anys ja els han provat alguna vegada.
És una barbaritat, un 31% de nins de 13 anys.
31% de nins de 13 anys ja els han provat. Estan parlant imagineu de l'Espanya.
Sí,
no?
Imagineu que el vostre fill que fa la comunió en guany, d'aquí 4 fumarà. És una barbaritat.
Exacte. És una barbaritat. I, clar, com que hi ha una campanya fortíssima, que l'indústria tabacalera és molt potent i compra instagramers, i compra tiktokers, i compra científics, i se publiquen articles, i lluitar contra això és molt difícil, però bueno, la veritat és que és espantós l'evidència que ja tenim d'efectes secundaris greus. Inclús se pot parlar pues, de lo que parlem de fum de quarta mà quan parlem del tabac, de la contaminació. No? Aquests productes es llencen, productes amb piles de liti, productes que tenen tòxics de per se, doncs això se'n va també al mitjà ambient. Imagina't la contaminació que es produirà. Només que parléssim d'això, ja no t'he dit inclús de l'efecte directe. I també ja s'han detectat fumadors passius, o sigui, per gent alterada per estar en un entorn amb gent que fuma amb vapejadors. Per tant, no és una solució en absolut.
Per tant, fumar tabac, diríem, natural, que ja aquesta frase ja és rara, no? Fumar tabac natural o sense additius és menys perjudicial. El que comentam, no te tiris d'un de sa pis, però tampoc te tiris d'un segon, directament no te tiris. Quan parlen de tabac natural, què pensa?
Bueno, és un concepte del tabac, és natural, és una fulla de tabac, és una planta, no? Però, clar, el problema del tabac són els productes que conté, no? Clar, la indústria tabacalera li afegeix, bueno, el paper d'embolicar el cigarret també, doncs, mos ajuda a contribuir en productes que també són cancerígens, però la pròpia fulla de tabac, pues, té productes, té alquitrans i té productes que tenen efecte molt irritant en el sistema respiratori, que té efecte cardiovascular i que, bueno, provoca fins a 20 tipus de càncer. Vull dir que no només el càncer de pulmó, això s'ha de tenir en compte. Ara estem parlant d'aquesta manera i jo te dic, com sempre te comento, quan nosaltres fem teràpia de tabaquisme no parlem mai d'això, no parlem de pulmons negres ni de patologies, parlem de l'efecte positiu de deixar de fumar, no? que és molt important, com millores la qualitat de vida, com augmenta la pròpia estimació de la persona, inclús de cara a altres situacions. Però sí que és cert que si parlem de patologia, pues, hombre, fa bastanta por tenir en compte, pues, que hi ha 20 tipus de càncer que provoca el tabac i que, per exemple, el 50% del càncer de bufeta està produït pel tabac. Això la gent no es pensa que només és càncer de pulmó, no? Després, hi ha algun altre... Hi ha un altre mite que s'ha de tenir... Sí. Bueno, hem parlat de lo de que per fumar poc no passa res, això ja ho hem comentat. Hi ha una altra cosa que m'agradaria destacar, que és freqüent amb els fumadors, no? Per exemple, ho he intentat diverses vegades, mai ho aconseguiré. Això és una errada molt, molt habitual, no?
Seient que pensa que mai podrà deixar de tabac, no? Seient que ja baixa braços.
Exacte. Això mos ho trobam, i quan nosaltres tractem pacients a la part psicològica, a la part de tractament cognitiu-conductual, els avisam de desdramatitzar la recaiguda. És a dir, la recaiguda la consideram com una part del procés de cessació tabàquica. No passa res, entre cometes, si recaus, però vine tot d'una i ho reprendrem. És a dir, la lectura és, no has de dir, com que ho he intentat i no ho he aconseguit, no ho aconseguiré mai, sinó que, com que ho vaig intentar i va anar bé, i ho vaig aconseguir, doncs ho tornaré a aconseguir i aquesta vegada serà la bona. Aquesta és la lectura, no? I això és important. I també el que fuma poc, no? I per això ja ho hem comentat altres vegades, de els lamentables criteris de finançament dels fàrmacs que estan finançats pel tractament del tabaquisme, que eliminen els pacients que fumen poc, o sigui, menys de 10 cigarrets no entren en aquests criteris, els que no han fet un intent el darrer any per deixar de fumar també se'ls elimina. Pues és que això no té sentit, el que no està motivat perquè no ha fet un intent, bueno, és que això, i és un error també de molts professionals. Ui, no, si no estàs motivat, no, perdona. Vull dir, si fos tan fàcil que ho faci qualsevol. Si jo som terapeuta en tabaquisme, el primer que he de fer és una entrevista motivacional. Aquella persona, m'abasta que vingui lleugerament motivada. Home, evidentment, si tu dius, no me dóna la gana de deixar de fumar, no hi ha massa per fer, el pots informar, pots fer una intervenció breu, informativa, bueno, es veurem d'aquí una temporada, a veure si has canviat d'opinió. Però només que estiguin mitjanament o mínimament motivats, la meva feina és motivar-los i, a més, com que els tractaments funcionen tan bé, doncs la motivació es dispara, la que inicia el tractament. Així de senzill.
Damunt del tractament, tenc una darrera pregunta, i és que una alternativa, quan un deixa de fumar, és reduir el nombre de cigarrets o la forma que tenen a la farmàcia de Miquel Aguiló, en aquest cas, la seva, directament se deixa de fumar des del primer dia, i si això és suportable per un gran fumador?
Sí. Mira, anem a veure. La reducció nosaltres la plantejàvem abans, fa 20 anys o 30 anys, però no sabíem que fumar poc feia pràcticament igual de mal que fumar molt, no? Per tant, la reducció com a objectiu ja no la plantejam. La reducció com en fases es pot aplicar si es fa bé protocolitzadament, és a dir, reducció hasta el dia D. Això està ben protocolitzat i es fa com a molt entre 3 i 6 mesos i es va reduint, introduint, pues, per exemple, xicles de nicotina substituint algun cigarret i d'aquesta manera es va reduint la ingesta. Però el 90% dels casos el seu és dir no, a partir de demà deixes de fumar. Depèn del tipus de fàrmac que utilitzem. Si es fa amb la teràpia substitutiva de nicotina, es fa des del primer dia, encara que fumi 3 paquets, perquè com que nosaltres adaptam el tractament al seu patró de fumador, pues, no té cap problema en deixar-ho immediatament. Quan s'utilitzen fàrmacs com la vareniclina o la citisiniclina, que tenen un retard amb l'entrada a l'organisme, pues, el que es fa és es permet fumar els 5-6 primers dies i després ja s'elimina totalment. No? I el pacient pues, va a la mar de bé, no té cap tipus de problema.
Idò, queda clar, m'agrada molt fer aquest servei públic de tant en tant, cada parell de mesos, tenir el doctor Miquel Aguiló, farmacèutic i expert en tabaquisme, aquí per aclarir dubtes i perquè si aconseguim que una persona que ha escoltat aquesta secció i aquesta entrevista deixi de fumar, haurem aconseguit ja moltíssim. Moltes gràcies,
Miquel. I tant, pensa una cosa que diré que és important. A Balears hi ha uns 340.000 fumadors. Només un 4% es tracten, quan un 70% voldrien deixar de fumar, si se'ls facilitessin les coses. Per tant, hem de fer un gran esforç, tant per part de l'administració com pels professionals, per arribar a tothom i perquè tothom tingui facilitats perquè se'ls pugui ajudar a deixar de fumar.
Gràcies, Miquel.
De res, a tu. Adéu. I can change the world, I can make it better, kick it up and down, took a chance on me. You're better, gonna put it down, rip it at your feet, no bridge to burn, no land to turn for me. We are young, we are strong, we're not looking for where we belong, we're not cool, we are free, and we're running with blood on our knees. We are young, we are. Thinking of somebody else? Are they wondering what we might be? Are they thinking?
Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Si vos agrada el cine i les sèries, aquí trobau el vostre espai. En Sergio Espósito i Mateu Bibiloni, avui només amb en Sergio, mos conten què és el que passa en estrenes, efemèrides i anècdotes. I veníem parlant fa unes setmanes que era ben hora de parlar de qualque sèrie, no tant de cine. Molt bon dia, Sergio, com estàs?
Bones, Juanmi, com va?
Avui parlarem de True Detective. True Detective és una de les ficcions criminals més reconegudes dels darrers anys i és una sèrie d'antologia. Cada temporada aplica una història diferent, amb nous personatges, nous actors, un cas criminal independent, i deixaré de fer spoiler perquè això m'ho ha d'explicar en Sergio, però sí que vull que me comentis per què és tan especial per tu.
Clar, bé, això comença perquè, bé, em vas comentar fa efectivament unes setmanes que a sa intro, no?, veiem un poquet que aquesta secció de Ningú no és perfecte xerrant de pel·lícules, d'estrenes, d'efemèries i de sèries, i encara no havíem tractat cap sèrie. I d'aquesta vegada, que bé, una vegada més, en Mateu m'ha deixat aquí tot solet.
Tot solet, tot solet.
He aprofitat i ho he fet meu, perquè sé ben bé que a ell li encanta també True Detective, però, per exemple, no sé com dir-ho, segur que te passa també amb un amic o el que sigui, que compartiu afició, però hi ha un cas concret com és aquest, que és teu, el fas teu. És a dir, si xerram un dia de Blues Brothers, ens encanta tots dos, però és d'en Mateu. Jo sent que et seu. I avui he dit...
Aquest és teu? Aquest és d'en Sergio?
Aquesta l'he de fer meva totalment, i és el que dius, és un dels grans exemples de la ficció televisiva dels darrers anys. Tu tens qualque exemple que te preferit, és a dir, la teva sèrie que més t'agradi? O...
Sí, però no sé si se pot dir.
Oh, bueno... No, bueno,
sí que se pot dir, però no és molt popular.
Bueno, perfecte.
Bé, no ho sé, me dona igual. Ho diré, jo veig i m'he enganxat, i ja fa moltes temporades, a La Promesa.
Ah, bueno.
La vaig a Radio Televisió Espanyola. O sigui, La Promesa, que la fan, crec que a les 5-6 de la baixa, jo la vaig per RTV Play.
Diferido.
Sí.
Jo me pareix perfecte perquè, bé...
I estic enganxadíssim.
Ho han dit moltes vegades, que no hi ha aquests guilty pleasures, no? Si t'agrada algo, ho has de defensar perquè és el que t'agrada. Jo estic totalment d'acord. I aquesta vegada venim a xerrar de... És que sé que en el meu cas particular és probablement la meva sèrie preferida.
I avui vull que escolteu True Detective perquè la música és meravellosa i vull que l'escolteu amb molta atenció. Aquí escoltàus la música d'aquesta sèrie de True Detective i diríem, Sergio, que la temporada 1 és la més icònica, està ambientada en Louisiana i actors coneguts com Matthew McConaughey i en Woody Harrelson són els protagonistes, i és una sèrie fosca en diàlegs filosòfics i una atmosfera molt potent, per molta gent una obra mestra.
Totalment. Comentaves, molt ben dit, que és una sèrie antològica, és a dir, cada temporada, tenim 4 fins ara, la darrera se va estrenar fa un parell d'anys, un, dos anys. Cada temporada és un cas diferent, amb personatges diferents, no tenen res a veure entre elles, és a dir, que tu pots veure la tercera sense haver vist les anteriors i no passa res. Però en aquest cas venim a xerrar de la primera temporada, que, com dius, és una obra mestra absoluta, és irrefutable, m'apareix, i que es, en el meu cas, com a dic, s'obre televisiva que més m'ha agradat mai. Jo al·lucinava quan la vaig veure la primera vegada, l'he tornat a veure unes quantes vegades més i és una sèrie que anava a dir, me quedaria a viure, però una vegada veus aquesta atmosfera de l'aquesta de xerrant, tu no t'aniries a viure en aquesta Louisiana que retracta la sèrie. Té molt de... és molt curiós o té molt de sentit si veus la seva confecció. És una sèrie creada per Nick Pizzolatto i dirigida tots els capítols, els 8 capítols d'aquesta primera temporada per en Kari Joji Fukunaga, que és un director que fa poquet, fa uns anys, va fer, per exemple... Sí, però és americà, però té ascendència japonesa, efectivament, i va dirigir la darrera entrega de 007, la de No Time to Die, és dirigida per ell, i la cal·ligrafia que té aquest director, quan veus els 8 capítols d'aquesta sèrie, és completament increïble, la posada en escena, la fotografia que té també, la manera d'aproximar-se... bé, això és més part de Nick Pizzolatto, no? Però aquest estudi de personatges que és quirúrgic, que és una aproximació fosca, com dius, però... irrepetible, jo crec, d'aquesta química que tenen ells, explosiva en tots els casos, és impressionant. Com dic, té molt de sentit, tant si veus el seu origen, no? Xerram d'una sèrie de HBO. HBO va sorgir a finals dels 90, a principis dels 2000, amb l'eslògan This is not TV, this is HBO, no? Això no és televisió, això és HBO, d'una manera de separar-se de la televisió clàssica, d'aquestes sitcoms, d'aquests culebrons o de les sèries que potser la gent disfrutava però no pensava tenir tanta qualitat. I HBO va agafar aquest eslògan de nosaltres no fèiem això, fèiem una televisió diferent que només poden fer nosaltres. Hi ha exemples increïbles de principis del 2000, The Wire, Band of Brothers, A dos metros bajo tierra, no confondre amb A tres metros sobre el cielo. Hi ha moltíssims exemples, i aquesta per jo és la gran obra, encara que efectivament competeix amb moltíssimes i amb els personatges, comentaves també molt, molt curiós en Matthew McConaughey, que venia de fer moltes comèdies romàntiques en els principis dels 2000 i que a partir d'aquests anys, 2013-2014, se transforma en un dels actors més importants del món directament. Va guanyar 2013 l'Oscar per Dallas Buyers Club, però és que més va fer Mood, no?, aquest fang, i també, bé, Interestelar, el Lobo de Wall Street, és a dir, 2014 de Matthew McConaughey és un any irrepetible, també, és història.
Sergio, me sorprèn lo bé que deim tothom Matthew McConaughey. Després, per dir Sergi Llull, un drama, o Mateo Alemany, i tots aquests drames, perquè això ho feia molt.
Sí, no, total.
Res, només volia fer aquest comentari.
Passa molt. Bé, si la gent que veia el partit de Mallorca, en Sergi Darder, hi ha moltíssim de noms que diuen malament, però Matthew McConaughey el tenim clavat. Somoics també, moltíssim. Són molts exemples, efectivament. En aquest cas, com dic, l'estudi de personatges, d'aquesta filosofia que retractaves, aquest nihilisme que representa el personatge d'en Rusty Cole, d'en Matthew McConaughey, és una vegada més irrepetible, no? Aquesta primera temporada tracta com a, és a dir, ho diré d'una manera molt general, per no fer spoilers, no?, perquè al final és un cas policial i lo important quasi sempre és descobrir qui és l'assassí o qui és el culpable de tot lo que succeeix, no? Però en aquest cas és que és dolent, no?, és villano, l'assassí no és... No, i això no és spoiler, no? M'estic posant filosòfic jo. És directament l'entropia, és la maldat pura, química, inexorable, que pertany a la naturalesa i a l'ànima humana, sobretot d'aquesta subrealitat de Louisiana.
Que no amaga res, és a dir, te vol mostrar la dolentia de les persones.
Totalment. I a més, amb aquesta doble narrativa, que quan la veus l'entens, no?, de doble temporalitat, tant aquests personatges seguint el cas i volen descobrir qui és l'assassí que està fent tots aquests crims macabres i amb tots aquests detalls satànics, pràcticament, que ens duen exemples i a referents molt clars. Pot ser Seven d'en David Fincher, també Zodiac de David Fincher, no?, aquesta aproximació a un assassí en sèrie, o per exemple, el univers rural i d'aquestes malsons de l'Alan Parker, com per exemple, jo m'encanta El corazón del ángel, no?, aquesta pel·lícula amb Mickey Rourke i en Robert De Niro, o la maldat també de Mississippi Burning. Són moltíssims d'exemples que en aquest cas tu quan veus una església abandonada d'un culte que se comenta que va existir en aquesta Louisiana fosca i profunda, o una escola abandonada també, o la caseta del jardí d'una dona que han anat a interrogar, i veus aquestes figures fetes amb branques que no entens molt bé, que són totes tan sinistres, o aquests dibuixos de figures humanoides amb banyes, que tot és tan estrany, tan estrany, tan fred, però a la vegada també sense aquesta calor i aquesta suor de la Louisiana dels pantans. De veres que és irrepetible. Té una, i com a exemple, el quart capítol, el seguador de la sèrie, d'aquesta primera temporada, que és Quién anda ahí, i en tota la descripció del personatge del rei de la cara d'espagueti, el rei verde de la cara d'espagueti, que són...
Els seguidors de True Detective hauran disfrutat.
Efectivament.
Sergio,
i aquest quart capítol té un pla seqüència que és de veres, i aquí sona molt exagerat i molt de com a sa frase lapidatòria, però és el millor que he vist a la meva vida, que és final del quart capítol.
M'agrada molt que hagi disfrutat avui només amb en Sergio, no m'han volgut molestar en Mateu, que era de viatge i que avui no pot estar en altres, però m'agrada també que duguis temes de sèries. Moltes gràcies. Només un apunt. Sant Antoni o Sant Sebastià?
Sant Antoni.
Sant Antoni.
Sí.
La Revolta de Sant Sebastià, hi aniràs també o no? Faràs alguna cosa?
No, estarem preparant el programa de la setmana següent, treballant.
I nosaltres demà ja veureu que canviarem una mica el cantat i ja començarem a parlar també de Sant Sebastià, perquè estarem a poques hores de la Revolta. Nosaltres vos deixam amb els companys, amb el butlletí horari de les 11. Demà tornem a les 9 i serà fins a les 12. Que passeu un gran dissabte. Sergi, vas anar a futbol?
Sí. Mos plourà i hem de veure'n a Mallorca.
S'enterra de sa moixeta. Menys hi ha sort. Vinga. I mos plourà i un drama. Au, que mos escoltant demà, que tingueu... Ara és quan me pega la tossina. Que tingueu un gran dissabte.